Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Avui parlem de la polèmica festa dels joves, nois i noies o nens i nenes, en una discoteca que es diu Pan para Tardes. Era una festa apta per canalla de 14 a 16 anys, la mateixa discoteca de Barcelona, que està en un lloc, diguem-ho, estrany, enmig d'un carrer com és l'Avinguda de Madrid, i allà dins, en un interior, cap al fons, hi ha una sala on hi ha aquesta no discoteca, perquè no és una discoteca, sinó un local que es lloga per diferents events, molts vinculats amb actes religiosos. Aquesta discoteca organitzada de Barcelona ja es va encarregar de difondre per xarxes el que allà dins va passar. Hi ha un ball que s'anomena Dembow, és a dir, es veu un grup d'aquestes noies que hi havia en posició, vaja, movent el cul, mentre els nois per darrere d'elles també es mouen, un ball amb un moviment més propi, diríem, d'un acte sexual. El Dembow és allò que anomenen el perreo extrem, on el moviment d'elles i ells comporta la satisfacció d'ells i es considera, des d'un punt de vista musical, el pare del reggaeton. Això del Dembow va néixer a Jamaica a través d'un artista d'aquell país que es diu Xabarrancs, amb una cançó que es diu precisament Dembow, que, buscant i gratant, trobes que és un himne antiimperialista i antigay, que per cert significa Dembow, en anglès, Dembow, que vol dir els que s'inclinen o fan reverències. Potser sí que la gent que som adults tenim pànic a perdre una hegemonia musical i fins a cert punt també sexual. Però això no treu que també siguem pares i mares, molts de nosaltres, i no vulguem perdre la nostra canalla, que sent menors de 16 anys, repeteixo, estem parlant de 14 o 16 anys, viuen hipersexualitzats, perquè allò que a la nostra època implicava una recerca i un misteri, ara ja s'està escampant gràcies o per culpa de la tecnologia. Hi ha una generació que vam anar massa lenta i ara n'hi ha una altra que segurament va massa ràpida. I segurament nosaltres els hem d'entendre més amb ells que ells ens han d'entendre nosaltres. O potser l'edat ens fa canviar la velocitat de la mirada. Sigui com sigui, veig aquelles imatges de la canalla de 14 o 16 anys en aquesta mena de discoteca que no és discoteca, i veig perquè ara sempre hi ha algú que ens ho ensenya com un altre dels enormes problemes de la societat, que és veure allò que abans no es veia. Tenim un problema amb les càmeres i amb les gravacions i en llocs tancats per veure segons quines coses, que fins i tot les pròpies discoteques, sales de festes o el que sigui, ens ensenyen què està passant. Avui la canalla que hi havia en aquesta festa li diu a la Maica Navarro, a La Vanguardia, que els deixem de mirar amb ulls d'adults, perquè només, diu, ballem. Potser sí que els mirem amb ulls d'adult, però sense cap voluntat de fer mal. Ens al contrari, el que busquem és precisament mirar-los amb ulls d'adult per protegir els seus cossos i els seus cervells d'adolescents. Són les 8:03 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Vinga, la peu a terra, que ja és dimecres 18 de gener del 2023.
I avui es mantindrà el vent encara al sud, al Pirineu i a l'Empordà, i en canvi a la resta afluixarà. Abrigueu-vos, que fa més fred, tot plegat amb neu a la cara nord del Pirineu i mitja nuvolat a la resta.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, matí d'incidències a la xarxa viària, ara amb un accident registrat a l'A2 en sentit est a l'alçada d'Esparreguera, també cues a l'AP7 a Martorell en sentit nord per l'avaria d'un vehicle, però la via amb més complicacions continua sent la Ronda de Dalt per l'accident de primera hora a l'alçada de Pedralbes en sentit sud, on s'hi acumulen fins a 10 quilòmetres de congestió fins al nus de la Trinitat i Santa Coloma de Gramenet.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem de Pablo Llarena, que tal-los com vam avançar ahir a la nit a RAC1, no compra els arguments de la Fiscalia i a hores d'ara es decanta per reclamar l'extradició del president Puigdemont per desobediència i malversació agreujada. També us explicarem les últimes novetats del polèmic protocol sobre l'avortament a Castella i Lleó, així com el debat obert arran del vídeo viral en què es veu aquest grup de menors ballant dembow i els dubtes sobre si això demostra que els adolescents estan hipersexualitzats o si és un signe d'empoderament de la dona o un pas endavant en el pas dels anys. I també parlarem, òbviament, de l'eliminació a les primeres de canvi de Rafael Nadal de l'Open d'Austràlia de tennis. Però abans hem de tornar a parlar del temps perquè deixem enrere les ventades i donem pas a un fred intens. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Pel que fa a les ventades, el que dèiem, cap incident greu, sortosament, tot i que els bombers han rebut un miler d'avisos per tot Catalunya. La majoria han estat per la caiguda d'arbres o per treure elements inestables del carrer o dels edificis. Per exemple, a Badalona, aquest centre comercial conegut, que a la zona que es diu Màgic, ha caigut una estructura en forma de torre d'uns 20 metres i també que ha hagut desallotjar una part de les piscines Picornell de Barcelona per la caiguda d'uns focus. Aquest vent, Mònica, ha anat afluixant ja.
Sí, tot i que aquesta nit encara ha arribat a bufar 103 km per hora, per exemple, a la Riba, a l'Alt Camp, 95 a l'Hospitalet de l'Infant, 94 a Mas de Barberans o 64 a Terrassa, anirà afluixant a gran part del país, sobretot ara durant el matí, però encara quedaran ventades, sobretot cap a les comarques de Tarragona, també Pirineu, Prepirineu, cap a l'Anoia, cap a l'Empordà, encara hi bufarà el vent almenys fins al migdia. Però a la resta, aquestes ventades tan fortes que hi van superar els 100 km per hora, doncs aniran perdent força.
I ara guanya el protagonisme, que dèiem, el fred intensíssim, no?
Sí, de fet, ja han baixat les temperatures entre 5 i 10 graus respecte a les d'ahir a aquesta hora. Per exemple, a Barcelona...
5 o 10?
Entre 5 i 10. Ahir a aquesta hora a Barcelona teníem temperatures de 13 a 17 graus, també per l'efecte d'aquest vent de ponent. Doncs ara mateix es mouen entre els 3 i els 7 graus. Per tant, han baixat 10 graus aquestes temperatures. A Tarragona tenim 8 graus, quan ahir a aquesta hora en teníem 17. Hi ha 4 graus a Lleida, n'hi ha 2 a Girona, 4 a Malgrat de Mar, i ahir a aquesta hora en teníem 15. En punts de muntanya, zones elevades, baixant molt el termòmetre, 12 sota 0 tenim ara mateix avui a 2.500 metres, i a 7 negatius a Das o 4 a Falset. I encara baixaran més les temperatures els propers dies, amb glaçades importants a l'interior, al Pirineu, i temperatures que les nits baixaran per sota dels 4 o 5 graus a la costa.
Tot i les precipitacions que han caigut i les que poden venir, la sequera a bona part de Catalunya continua ben present i el govern ha llançat un avís important a la població, i és que demana fer un consum responsable d'aigua per evitar tant com sigui possible aplicar noves restriccions. Les reserves d'aigua a les conques internen acumulen, hem de parlar, 2 anys amb molt poca pluja. Ara mateix estan al 30%. Crec que no hi ha perspectiva de molta millora aquestes pròximes setmanes, no, Mònica?
No, a curt termini no. Sí que és veritat que aquests dies està nevant al Pirineu i això és una reserva de cara al futur. Continuaran aquestes nevades, però sobretot cap a la cara nord. La setmana que ve no es veu cap situació de pluja general i generosa, que és el que necessitaríem. I si mirem més enllà, el mes de febrer pinta que serà sec a gran part del país, tret de les comarques del sud. El març també sec, sobretot a les capçaleres dels rius, per tant tampoc pinta bé, i potser l'abril podria ser més plujós del que tocaria. Però de moment, febrer i març sembla que seran secs.
Buah, doncs imagineu-vos. Encara sobre el clima, la policia alemanya ha detingut l'activista Greta Thunberg mentre protestava contra l'ampliació d'una mina de carbó al país. És la foto, segurament, que si aneu al quiosc veureu a bona part de les portades dels diaris d'avui. Això ha passat a l'oest d'Alemanya, un municipi que es diu Lützerath, on hi havia el projecte d'ampliació del jaciment miner, que comporta que s'hagi d'ensorrar el poble sencer i que els habitants n'hagin de marxar. En total s'han desallotjat uns 300 activistes. Dissabte passat Greta Thunberg qualificava de vergonyós el projecte, sobretot perquè Alemanya, deia, és un dels països més contaminants del món. Les autoritats asseguren que el desallotjament s'ha fet perquè els activistes eren en una zona perillosa.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Són les 8 i 9 minuts. Pablo Llarena no té pensat acceptar la petició de la Fiscalia de reclamar Carles Puigdemont pel nou delicte de desordres públics agreujats. Ho avançava aquesta nit el 9C de RAC1. El magistrat ha deixat clara quina és la seva posició i no està d'acord amb el criteri del Ministeri Públic. Fons del Tribunal Suprem han explicat a RAC1 que l'instructor del procés vol escoltar també les opinions de les defenses abans de respondre a la Fiscalia, però Llarena està força convençut del seu criteri i, per tant, tot apunta que mantindrà la petició d'entrega de Carles Puigdemont per malversació i desobediència. Si això acaba sent així, capgiraria com un mitjó la relació que van mantenir durant el judici del procés la Fiscalia i el jutge Llarena. Aleshores van anar de costat en moltes ocasions, però la reforma del Codi Penal ha esquerdat aquesta unitat i el Ministeri Públic voldria ara més contundència que el magistrat. Això, tot i que Pablo Llarena optaria per estirar tant com sigui possible el delicte de malversació. D'aquí ve la petició de la Fiscalia d'incloure la causa, a més, el nou delicte de desordres públics agreujats. Té tota la informació Marc Poyato.
Pablo Llarena i la Fiscalia fins ara han anat de la mà la majoria de vegades, però ha sigut amb la reforma del Codi Penal que les mans s'han deixat anar i s'han situat en posicions diferents. Llarena considera que aquesta reforma legal no fa cap bé al procediment judicial contra els líders independentistes i diu que el delicte de desordres públics agreujats no encaixa en els fets investigats i jutjats. Per aquest motiu ha decidit reclamar Carles Puigdemont només per malversació i desobediència. En canvi, la Fiscalia del Suprem, concretament els fiscals del judici del procés, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno i Fidel Cadena han agafat el paper de dolent de la pel·lícula i creuen que Llarena és massa tou i hauria de reclamar Puigdemont també per desordres públics agreujats i que així augmentin les penes en el cas de condemna. Ara bé, fons del Suprem diuen que Llarena, abans de respondre, vol saber també què hi diuen les defenses. Unes opinions que difícilment li facin canviar de criteri.
Gràcies, Marc. Aquest posicionament del jutge Llarena podria deixar en paper mullat el recurs que presentava ahir la Fiscalia i que demanava al magistrat que sigui més d'un Puigdemont. A diferència del magistrat, el Ministeri Públic creu que el nou tipus penal de desordres públics agreujats encaixaria de ple amb els actes de Puigdemont. Un escenari ara molt poc probable, però que podria enfilar la pena de presó fins als 17 anys. Des de Madrid, Arnau Mañé.
La Fiscalia demana a Pablo Llarena mà dura contra Carles Puigdemont. Considera que el jutge del Suprem s'equivoca retirant la sedició i no imputant-li desordres públics agreujats. En la resolució de la setmana passada, Llarena assegurava que el nou Codi Penal el deixa a contrapeu i encaixava els fets en la desobediència i la malversació. Doncs bé, ara la Fiscalia no hi està d'acord i proposa afegir-hi el nou delicte.
No seria entendible que la multitud d'episodios violentos organizados con la finalidad de alterar el orden constitucional planificados y ideados, dirigidos, impulsados y realizados intelectual y materialmente por los acusados, quedarán convertidos en atípicos desde el prisma del orden público.
Si això arribés a passar, és a dir, si s'afegeixen els desordres públics agreujats a la malversació que demanava Pablo Llarena, la pena de presó per Puigdemont podria arribar fins als 17 anys. En aquest cas, per cert, la Fiscalia demana el mateix pels exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí. En canvi, en deixa fora a Lluís Puig i Marta Rovira.
Tot això dependria del fet que Pablo Llarena comprés la tesi de la Fiscalia, com explicava la Marc Poyato, qui a recuors del magistrat no s'ho planteja pas. Així doncs, és un misteri saber com pot acabar tot plegat. Només hi ha un nom, per qui sembla no haver-hi cap dubte, és el de Marta Rovira, perquè ni la Fiscalia ni el jutge l'imputen res més que desobediència. I això exclou qualsevol pena de presó. Però per la resta d'exiliats tot dependrà de quins delictes se'ls acabin imputant i en quin grau. Nil Sant Martí.
Pels qui la incertesa és més gran és per Carles Puigdemont i per Toni Comín. Sobre ells planen els delictes de malversació agreujada i de desordres públics agreujats. Això podrien ser 12 i 5 anys respectivament, un total de 17, però que se'ls condemnés per tots dos tipus no està gens clar. Llarena, els desordres que comporten 5 anys, no els veu. I sobre els 12 de malversació, alguns advocats sostenen que només es podrien aplicar amb un lucre personal dels polítics, que si no hi és, la pena seria de 6 anys a tot estirar. Amb tot, Llarena, aquest tipus sí que el veu factible. Diu que per aplicar aquest tipus penal n'hi aprova amb un perjudici a les arques públiques i aquest perjudici l'argumenta amb els diners que s'haurien desviat per fer el referèndum de l'octubre. Lluís Puig també estaria pendent, com Puigdemont i com Comín, de si aquests 12 anys per malversació agreujada es poden aplicar o no. I per Clara Ponsatí queda el dubte dels desordres agreujats. La Fiscalia els veu i serien 5 anys, però Llarena no, i per tant també podria quedar del tot lliure, com Marta Rovira. Caldrà, doncs, més temps per tal d'aclarir aquest escenari.
Doncs bé, el diari El País explica avui que aquesta interpretació de la malversació serà extensiva a tots els processats per aquest delicte, no només els líders del procés. Això inclouria els alts càrrecs del govern de l'1 d'octubre, com Josep Maria Jové o Lluís Salvador, que estan pendents de judici a Catalunya, o tot el reguitzell de polítics acusats de corrupció arreu de l'Estat. El diari avança que a hores d'ara tot apunta que la circular que enviarà la Fiscalia General de l'Estat per unificar criteris anirà a la línia que han fixat els fiscals del Tribunal Suprem. A tot això, qui també avança feina és Llarena. El digital Elmón.cat explica avui que el magistrat del Suprem va abonant el terreny perquè Bèlgica li enviï Carles Puigdemont i Lluís Puig, ara que ja només el reclama per desobediència i malversació agreujada. La setmana passada, tot just fer pública la seva interlocutòria, Llarena va enviar un informe a la justícia belga per informar-la dels canvis en la seva estratègia. Això encara no és un euroordre, el document oficial per reclamar algú a un altre país de la Unió Europea, però és una manera d'abonar el terreny per quan la tramiti oficialment. Més enllà de les conseqüències de la reforma del Codi Penal, avui continua un altre dels judicis paral·lels pels fets de l'1 d'octubre del 2017. És el de les pressions a diversos hotels de Pineda, al Maresme, perquè fessin fora els policies que allotjaven i que van carregar amb duresa contra els que van anar a votar l'1 d'octubre. L'excap de la policia local de Pineda donarà avui la seva versió del que va passar quan va anar a l'hotel on s'allotjaven policies, juntament amb dos regidors del PSC que governa el municipi. El paper de la gent és el que queda per resoldre el judici que acaba avui. Els dos polítics van reconèixer ahir amenaces a la direcció de l'hotel i van acceptar una pena d'un any de presó. Informa Benet Eñigo.
L'acord entre Fiscalia i Defensa passa per rebaixar la petició de penes de 3 a 1 any de presó i inhabilitació. A canvi, els dos regidors reconeixen que van coaccionar els responsables dels hotels. El director, per exemple, explicava que els van amenaçar amb endarrerir-los permisos i llicències i que per això immediatament van moure fitxa i l'endemà feien fora els 500 policies. Un dels responsables del cos afegia que ni tan sols els van donar de menjar.
De hecho, esa misma noche ya los policías no cenaron. Al día siguiente tampoco comieron, hubo que habilitar un menú frío y hasta que logramos encontrar otros alojamientos fuera de la zona para hospedarlos.
Qui no accepta el pacte perquè diu que és totalment innocent és l'excap de la policia local i testimonis com el director de l'hotel reforcen la seva posició.
¿También participó de esa conversación el jefe de la policía local?
No, en ningún momento, nada. A mi solo me lo presentaron y no intervino para nada.
Caldrà veure si en l'informe final i després d'escoltar-lo, la Fiscalia manté la petició de 3 anys de presó pel policia.
Un quart i un minut de 9 del matí, continuem els apunts aquí al Món a RAC1. El govern d'Espanya aprofita la tribuna internacional del Fòrum de Davos per desacreditar la dreta amb l'última polèmica sobre les mesures antiavortament a Castella i Lleó. Davant de la plana major de l'empresariat europeu, Pedro Sánchez va criticar a tort i a dret el PP per donar ales a Vox fent governs de coalició. Pedro Sánchez deia això.
Hem d'evitar que aquestes forces arribin a les institucions i les destrueixin des de dins, perquè l'amenaça és molt real, especialment en aquells països on aquestes forces d'extrema dreta tenen el suport dels partits conservadors tradicionals, que estan obrint-los les portes dels governs.
Crítica directa a Alberto Núñez Feijóo, que suma pressió als populars, ja que fa dies que no passen pel seu millor moment. De fet, continua la incertesa sobre si les mesures antiabortistes de l'ultradreta s'aplicaran. A hores d'ara, no hi ha cap document que ho marqui, i això fa que d'una banda no es posi en marxa cap obligació als metges i que d'altra el govern espanyol no pugui dur als tribunals res, perquè no està escrit, o almenys no s'ha fet públic ni s'ha comunicat als hospitals. És per això que la Moncloa creu que el PP està intentant maniobrar per deixar en paper mullat les pretensions de Vox. El president de Castella i Lleó ha insistit que no imposaran cap obligació als sanitaris i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, després de 5 dies fent mutis, sortir a la palestra per deixar molt clar que continua donant suport al seu líder a Castella i Lleó, el president Alfonso Fernández Mañueco.
Lo que está claro es que el gobierno de Castilla y León, lo acaba de decir su presidente, no va a modificar el protocolo de atención a la mujer embarazada, primera cuestión. Segundo, como todos los gobiernos deben de proteger a aquellas mujeres que quieren tener hijos, y como todos los gobiernos en España no pueden coaccionar a ninguna mujer que quiera interrumpir voluntariamente el embarazo cuando está en los supuestos que la ley señala.
Feijóo va per la tele a Madrid i va aprofitar per fer una iguabarreig fins a treure el mig allà a Catalunya. Va acabar parlant de sedició quan se li demanava pel requeriment aprovat al Consell de Ministres contra les mesures antiabortives plantejades a Castella i Lleó.
Requerir a los gobiernos independentistas, no. No, con ellos se sienta uno y se coge el código penal, se le da el bolígrafo a alguien que está condenado por el Tribunal Supremo y se le dice, oye, ¿qué quieres poner en este código penal? Y después se le dice a los malversadores de fondos públicos, es decir, a los políticos, de verdad, pero de verdad que no podemos tener un gobierno un poco más serio.
Obvien a més que el PP pot tenir un problema perquè ara Vox amenaça de trencar el pacte de govern a Castella i Lleó. Fernández Mañueco, el president d'aquesta comunitat del PP, està atrapat entre les amenaces de la Moncloa i les del seu soci de govern, de l'ultradreta de Vox. Des de Madrid, Jordi Armenteras.
Sí, el requeriment que ahir va aprovar el Consell de Ministres adverteix que no pot alterar la llei de l'avortament i qualsevol coacció d'una dona que vulgui avortar és contrari a la llei. Si no, tindrà recurs al Constitucional. Isabel Rodríguez.
Las comunidades autónomas no pueden establecer requisitos adicionales a los que se deriva de la normativa estatal para el acceso a la prestación de interrupción voluntaria del embarazo, ni tampoco condicionar en modo alguno la libertad de elección de las mujeres. La libertad de las mujeres sobre su maternidad y la autodeterminación ha quedado manifiestamente posicionada en esta dirección por parte del Tribunal Constitucional en su jurisprudencia.
Mañueco va respondre per carta al govern espanyol ahir a la tarda, dient que no hi haurà cap protocol antiabortista, només mesures per fomentar la natalitat i el creixement de les famílies, i Moncloa respon que volen veure documents oficials, no paraules ni promeses, que no van enlloc, sinó acords de govern. Vox, en canvi, diu el contrari, que sí que hi ha protocol i que es posarà en marxa aquesta setmana. Si no, podrien trencar l'acord de govern que inclou diverses conselleries de l'ultradreta. Mañueco va avançar eleccions pels problemes amb Ciutadans, però en cap cas havia patit una crisi tan greu com ara amb Vox.
Per cert, tot això vull llegir a l'ABC que Fernández Mañueco no descarta avançar les eleccions el 28 de maig perquè coincideixin amb les municipals i les altres comunitats. Segons fonts consultades del PP, Mañueco tindria temps fins al 3 d'abril per decidir-ho. El diari explica que la relació entre Mañueco i el seu vicepresident, aquest curiós el que ho ha merdat tot, que es diu Juan García Gallardo de Vox, és pràcticament inexistent i que tots dos es comuniquen a través dels seus equips o quan no tenen més remei que coincidir. La polèmica sobre l'avortament ha tensat encara més la corda fins al punt que ara la coalició de govern penja d'un fil. De tot plegat, ara escoltem el comentari que hi posa el periodista a La Vanguardia i col·laborador del món a RAC1, Pedro Ballín.
Es chocante el punto que han introducido los trumpismos en la política contemporánea, tan confuso que despista a sus propios autores. El caso del protocolo Gaga, que debe su nombre a Juan García Gallardo, ha pasado de ser un ataque sin paliativos a los derechos de las mujeres a convertirse en otra declaración unilateral de independencia sin papeles. No se sabe si es que el derecho administrativo ha perdido fuste, pero el caso es que con la Junta de Castilla y León estamos estancados en un punto muy parecido al que alcanzaron Rajoy y Puigdemont con la DUI, en el que uno pregunta si es verdad que hay un hecho jurídico ilegal, el otro responde qué, y el primero añade con sello oficial qué de qué. Que García Gallardo no es el lápiz más afilado de su estuche es obvio, pero hoy sabemos que eso no es óbice para hollar el despacho Oval o presidir la Comunidad de Madrid, o la de Castilla y León. Pero que volvamos a arrojar dudas sobre si la política se hace con órdenes ejecutivas o con bravuconadas de gasolinera es desolador. Eso sí, hace bien Moncloa en apretar, porque ya que ninguna tele va a hablar de cómo los mandatarios mundiales le hacen pasillo a Pedro Sánchez otra vez en Davos, mejor aborto que malversación.
8 i 21 minuts. Poques setmanes després de renovar-se, el Tribunal Constitucional ja té clar quins seran els primers recursos sobre els quals decidirà. Començarà a principis del mes que ve i ho farà precisament amb la llei de l'avortament aprovada pel govern de Zapatero. Sí, la llei de l'avortament de Zapatero, que està recorreguda pel PP al Tribunal Constitucional des de l'any 2010. Estem al 2023. Poc a poc i bona lletra, no fos cas. El nou president, el progressista Cándido Conde Pompido, ha decidit anar per feina i encara aviat no només aquesta, sinó també altres pedres a la sabata. A banda de la llei de l'avortament, el Tribunal de Majoria Progressista des de fa uns dies també debatrà la llei de l'eutanàsia a finals de febrer i la llei d'educació, la llei CELA, a principis de març. L'encarregada del recurs contra aquesta última llei, la d'educació, serà una de les noves jutgesses, Laura Díez. Ella, a més, també tindrà damunt la seva taula un altre tema amb espines. El recurs que el PP i Ciutadans van presentar contra la normativa de la Generalitat per esquivar la imposició del 25% de castellà a les aules. Doncs bé, Díez serà qui redactarà la ponència sobre aquest text. Diversos mitjans posen èmfasi aquest matí en el fet que Díez és proper al PSC i que l'any passat ja es va mostrar en contra d'augmentar el castellà a les aules. Quan Laura Díez era vicepresidenta del Consell de Garanties Estatutàries, va ser l'encarregada de firmar els dictàmens que deien per unanimitat que la llei aprovada pel Parlament per esquivar el 25% del castellà no vulnerava ni l'Estatut ni tampoc la Constitució. Per tant, tot faria pensar que Díez podria decidir en la mateixa línia quan li toqui revisar els recursos del PP i Ciutadans que van enviar al Tribunal Constitucional. I a tot això, el Ministeri d'Igualtat activa mesures per tenir controlats els violadors que han quedat en llibertat arran de l'aplicació de la polèmica llei del només sí és sí. Una d'elles és permetre que se'ls controli amb braçalets telemàtics. Fins ara aquests dispositius només es feien servir en casos de violència masclista i maltractament en l'àmbit de la llar. Ara el govern d'Espanya vol que també serveixin per tenir localitzats els violadors que han sortit de forma sobtada amb la nova llei i poder protegir les víctimes. Mar.
El Ministeri d'Igualtat ja va demanar al desembre que si alguna de les víctimes d'agressió sexual ho demana, al cap de 24 hores el violador ja porti el braçalet telemàtic. Això permet tenir-lo geolocalitzat i saber si s'està acostant o no a la víctima. De fet, la llei del només sí és sí inclou aquest nou ús dels braçalets telemàtics també en el cas d'agressions sexuals. Però el nou contracte amb els proveïdors encara no s'ha licitat i, per tant, no n'hi ha suficients. Això vol dir que caldrà esperar i que no es podrà fer efectiu fins d'aquí a un any aproximadament. Ho ha explicat la delegada del govern espanyol contra la Violència de Gènere. Victòria Rossell.
De que se atienda en 24 horas las peticiones judiciales de instalación de dispositivos a estas víctimas afectadas por estas situaciones. No me consta por parte del Consejo General del Poder Judicial porque aún no se ha ordenado ninguno, pero está a disposición de las mujeres que puedan haber sufrido esta particular revictimización.
Rossell diu que li consta que la Fiscalia ja ha avisat els fiscals perquè ho tinguin en compte. Ara han de ser els jutges els que decretin aquesta mesura i, a més, actuïn amb celeritat en els casos dels violadors excarcerats.
El Ministeri de Defensa ha retirat el nom de Franco d'una unitat de la Legió. Llegim avui al País que es tracta del Tercio Gran Capitán Primero, que té un batalló amb el nom de Comendante Franco. De fet, el nom es pot llegir tot sota de l'escut. El motiu és que Francisco Franco va ser el primer cap d'aquesta unitat entre 1920 i 1922. Ara, en aplicació de la nova llei de memòria històrica, s'ha eliminat el nom de Comendante Franco pel d'Espanya. I també el País explica que el Tribunal Superior de Justícia de Canàries ha protegit de manera cautelar el monument al dictador que hi ha a Santa Cruz de Tenerife. Hi ha una pugna judicial entre qui considera que s'ha de declarar bé d'interès cultural i qui no. I de moment la justícia determina que el monument a Franco s'ha de protegir fins que no hi hagi una resolució definitiva. I, per cert, un no se podia saber de manual. Els dos diputats trànsfugues d'UPN, que van fer perillar la reforma laboral, recordeu, de Yolanda Díaz, han acabat fitxant pel... Sí, PP. En aquell moment es van saltar la disciplina del Partit Unió del Poble Navarrès per votar contra la llei i la formació els va acabar suspenent temporalment. Doncs bé, tant Carlos García de Nero com Sergio Sayas s'acaben d'incorporar a les files del Partit Popular. 4 minuts i 2:15. La patronal de l'oci nocturn assegura que Pam para tardes no pot acollir festes i encara menys amb menors d'edat. És el local de Barcelona on dissabte es van gravar unes imatges que s'han fet virals i que han generat polèmica. S'hi veuen un grup de noies adolescents arrepenjades en una plataforma d'esquena, jupides i movent el cul davant d'un grup de nens o nois. En declaracions a RAC1, el secretari general de FECALON, Fernando Martínez, que és la patronal de les discoteques i de sales de festes, assegura que el local no té llicència per acollir festes i demana a l'Ajuntament de Barcelona que actuï i que la tanqui.
Una medida cautelar de precinto, como ha hecho en otros casos y urgentemente, porque imagínense que hubiese habido un problema de seguridad. Habría unas responsabilidades de por qué se permite esa fiesta, por qué no se ha inspeccionado esa fiesta.
La Vanguardia assegura que el local té llicència d'oficina, però es lloga per altres usos, com cerimònies religioses protestants o per veure partits de futbol en pantalles gegants. Explicava aquest matí a les 6 que allà, per exemple, ja es va fer la inauguració del Mundial de Futbol amb el partit Equador-Qatar. Els equatorians en aquella zona es podien veure el partit, llogaven la sala, els equatorians van llogar aquella sala. És una sala que està a tocar de la Rambla Badal, al barri de Sants, i que té una entrada fonda, molt fonda, i al final hi ha una sala. No és cap sala de festes, o sigui, allà es punxa amb estris de discoteca que portin la pròpia gent. És a dir, allò no està organitzat per poder... És un local, senzillament és un local al fons d'una entrada que podria ser perfectament, com diu avui la Vanguardia, d'oficines. Aquest vídeo es va fer mirar a les xarxes i el local el va acabar retirant i tancant el perfil de TikTok. Les imatges han generat molt debat sobre molts temes, com per exemple la publicació de vídeos de menor sense el consentiment, que aquesta és la primera història, és a dir, que es va publicar vídeos de menors. Això seria el què, però també ha generat debat el contingut del vídeo, perquè els menors estan fent un ball clarament sexualitzat i sobre si aquest tipus de ball són una mostra de l'empoderament femení, perpetuen la cosificació de les noies, alguns consideren que és un simple ball provocador i per d'altres és un símptoma del masclisme imperant en les relacions personals ja des de la infantesa. El doctor en psicologia i sexòleg José Luis García Fernández diu que el consum de porno violent provoca que hi hagi escenes com les que s'han vist en algunes discoteques. Ho deia ahir aquí al Món a RAC1.
Nuestros niños y nuestras niñas están aprendiendo sexualidad a través del porno violento. Un porno violento durísimo que hay en las webs de porno, en los millones de webs porno que hay, gratuitamente, sin ningún tipo de control. Están aprendiendo sexualidad.
García Fernández explica que actualment no es permet als nens i nenes desenvolupar correctament les etapes evolutives i s'intenta hipersexualitzar els infants abans d'hora. Per cert que ahir, la directora general d'Administració de Seguretat del Departament d'Interior, Sonia Andolf, va fer un tuit que deia: escoltant la tertúlia d'avui de RAC1, em queda clar que si volem tractar l'educació sexual i el lleure de la joventut, hem de callar les qui no en sabem. tenir fills, filles no et fa una veu experta. Ser dona, tampoc. Intentar posar-te en la ment d'un jove, tampoc. No estic dient cap obvietat absurda. Si hi ha preocupació i debat, haurem de posar experts, expertes, i a majúscules posava, sobretot a joves i escoltar-los. Anar fent càtedra per imatges o casos concrets des de la mirada d'altres generacions no serveix de res. Les coses han canviat massa ràpid. Per últim, recordar que difondre imatges de menor en actitud és delicte i s'investiga d'ofici. No siguem part del problema, deia la directora general d'Administració de Seguretat del Departament d'Interior. Bueno, jo diria que plantejar un debat no és fixar càtedra, senyora Andolce, i més tenint en compte que vostè també va ser tertuliana de ràdio i de RAC1 i de tele. L'únic que va fixar càtedra va ser precisament un doctor en psicologia. Sobre el debat de joves, totalment d'acord. Recomanem que vagi al podcast de RAC1 i que ho busqui, perquè en vam fer un la setmana passada per parlar de la nit i per parlar dels joves. Evidentment, la directora general d'Administració de Seguretat del Departament d'Interior no pot escoltar-ho tot, com tampoc li demanem que ho controli tot, que és el que hauria de fer el seu departament quan es fan festes amb menors en locals privats que no tenen llicència per fer-ne, com és el cas. De tot plegat, escoltem en el comentari que posa la periodista i col·laboradora del món a RAC1, Sílvia Cànovas.
Si la polèmica festa inaugural s'anomenava Grand Opening Full Perreo, és probable que menors i pares tinguessin clar que valsos no ballarien. Les imatges de menors ballant perreo no són còmodes, almenys per a mares i pares, però potser l'error és mirar-los només amb ulls d'adults. Centrar el debat en l'exposició de menors i difondre les imatges és més encertat. No complir amb la privacitat i el consentiment sí que pot fer mal. Ballar perreo no és perillós, sí que pot ser-ho la interpretació que els menors en facin d'ell. Les conductes masclistes estan augmentant entre els adolescents i cal remetre aquestes dades, però no podem culpar el perreo, o si més no, com a causa major. Sense valorar la seva qualitat, és el que es balla, i molt. I si volem entendre i educar els nostres menors, no podem prohibir-los taxativament els balls incòmodes. Invertim més temps i recursos en educació sexual, a casa i a l'escola, i que siguin ells que amb informació i llibertat jutgin què, com i amb qui volen ballar. O no era un ball sexualitzat, la lambada.
I atenció a la notícia, que a aquesta hora us pot avançar el món a RAC1. El Departament d'Interior continua treballant amb l'empresa investigada per corrupció en l'anomenat cas Bombers. Es tracta de la companyia Iturri, que s'havia encarregat històricament del manteniment dels vehicles de bombers de la Generalitat. El 2021, arran d'una investigació interna que va destapar l'aleshores conseller Miquel Samper, els Mossos i la Fiscalia van començar a estudiar si Iturri i els responsables de bombers havien manipulat factures i fins i tot si l'empresa havia pagat comissions per obtenir any rere any el contracte per mantenir els vehicles d'extinció d'incendis. La investigació, que ara porta un jutjat d'instrucció de Barcelona, ha acabat amb la imputació de diversos alts càrrecs de bombers i d'Iturri. Davant del reguitzell de presumptes irregularitats, al febrer de l'any passat, el Departament d'Interior, que llavors ja liderava Joan Ignasi Elena, va decidir tallar amarres a Iturri. El conseller va anunciar que rescindia el contracte que tenia amb aquesta empresa i va encarregar provisionalment el manteniment dels vehicles de bombers a tres tallers diferents en espera d'adjudicar definitivament el contracte. Ho explicava llavors el conseller Elena amb aquesta vehemència.
S'ha resolt el contracte. Alhora, s'ha fet una nova licitació, incorporant els recursos que realment es gastaven.
Però el món a RAC1 ha pogut saber que Iturri continua reparant camions i cotxes dels bombers i fins i tot n'ha arribat a fabricar malgrat la rescissió del contracte de manteniment. En té tots els detalls Jordi de Planell.
El Departament d'Interior va estripar el contracte amb Iturri al·legant que estava farcit d'irregularitats, però l'empresa ha continuat treballant amb bombers de la Generalitat per la porta del darrere. Ara mateix uns 300 camions i cotxes d'extinció d'incendis encara passen pels tallers d'Iturri. 263 són vehicles de renting que Interior va llogar a CaixaBank l'any 2019 per un període de 5 anys. El problema és que al seu torn el banc en va encarregar el manteniment a Iturri. De rebot, doncs, han acabat en mans de l'empresa de sempre. Interior es justifica, matisa que no podia prohibir a CaixaBank canviar els vehicles que lloga als tallers que vulgui. La resta de cotxes i camions de bombers que Iturri encara repara són els que va fabricar pel Departament d'Interior el 2021. Com que tenen garantia, qualsevol problema l'assumeix l'empresa, que és el fabricant. El més cridaner d'aquest cas és que Iturri va obtenir el contracte per fabricar els vehicles quan l'escàndol de presumpta corrupció que l'esquitxava ja havia esclatat. Què argumenta Interior? Doncs que l'administració no pot impedir que una empresa empresa es presenti i guanyi un concurs públic per molt qüestionada que estigui. Fonts de la conselleria també subratllen que el contracte definitiu per mantenir el gruix dels vehicles de bombers s'adjudicarà aquest març i segur que no se l'emportarà Iturri, més que res perquè l'empresa ha renunciat a presentar-s'hi.
34 minuts, us ho hem explicat en directe fa menys d'una hora. Rafael Nadal ha quedat eliminat de l'Open d'Austràlia de tenis després de perdre en 3 sets i contra pronòstic davant el número 65 del món, Mackenzie McDonald. Ha perdut 4-6, 4-6 i 5, és a dir, 6-4, 6-4 i 7-5. El manacorí ha jugat lesionat des de la segona mànega, però ha refusat retirar-se, cosa que li ha acabat passant factura. Sigui com sigui, amb aquesta derrota s'ha quedat sense la possibilitat de revalidar el títol que va aconseguir la temporada passada amb aquella gran remuntada davant Medvedev. Com ha anat tot plegat? Doncs Nadal ha perdut el primer set, bàsicament perquè el nord-americà a qui s'enfrontava ha estat molt millor que ell, i en canvi la segona màniga ha revifat, ha recuperat el trencament de servei, però el nord-americà s'ha posat 3-4 per sobre, i en aquell moment Nadal ha notat una punxada que l'ha obligat a marxar uns moments al vestidor. A partir d'aquí res ha sigut igual, Nadal ha començat a jugar clarament coix, i malgrat que ha competit molt bé en el tercer set, ha acabat perdent en una mica més de 3 hores. Ara el de Manacor caurà fins a la 6a posició del rànquing mundial. A tot això, els diaris ja reaccionen a l'eliminació de Rafael Nadal, però en cap cas la relacionen amb una retirada a curt termini. Almenys de moment, Albert Pedrol.
Al País, Alejandro Ciriz escriu que més enllà de la derrota, la patacada de Nadal suposa un altre cop anímic pel manacorí, que segueix sense aconseguir el que és el seu objectiu prioritari, que no és altre que la continuïtat que se li ha negat les dues últimes temporades per les lesions. A Mundo Deportivo, Ángel Rigueira lamenta que una altra lesió hagi tombat el manacorí, però alhora afegeix que cal aplaudir el número 2 del món per no retirar-se i aguantar fins que el seu contrincant, el nord-americà McDonald, l'ha guanyat sobre la pista. El diari AS, Albert Sancho, titula dolor, però sobretot honor per Nadal, que no ha perdut la compostura en cap moment, tot i la lesió que arrossegava des del segon set. El Marc obre amb una eliminació amarga de Nadal a Austràlia, i l'Esport destaca que només una lesió a la cama esquerra ha estat capaç de frustrar la participació del manacorí a Austràlia.
Així doncs, l'Open d'Austràlia es queda sense el cap de sèrie número 1, ja que tampoc hi ha Carlos Alcaraz per lesió. El serbi Novak Djokovic i el rus Daniil Medvedev passen a ser els màxims favorits per endur-se el títol. Ahir Djokovic va debutar sense problemes, amb 15.000 persones veient-lo en directe, després que, recordem, el govern d'Austràlia el va deportar l'any passat per no estar vacunat. El serbi va eliminar el canari Carballés per la via ràpida entre sets. En canvi, qui ja ha dit adeus al català, Albert Ramos. 36 minuts. Els taxistes de Barcelona han convocat una aturada de 4 dies coincidint amb el Congrés Mundial de l'Audiovisual, ICE, que es fa del 31 de gener al 3 de febrer i que preveu aplegar més de 40.000 assistents. A més de la vaga, durant els dies del Congrés, el sector avisa que hi haurà protestes i mobilitzacions. Tot plegat, els taxistes ho van decidir en assemblea ahir després de manifestar-se en una marxa lenta pel centre de Barcelona. Montse Martí.
Revifa el conflicte entre el sector del taxi i el de les VTCs que fan servei de taxi, com Uber, Bolt i la plataforma Freenow. I els taxistes tornen a advertir amb acampades a la Gran Via com les que van fer a l'estiu del 2018 i l'hivern del 19. Els taxistes no es van poder reunir finalment ahir amb Pere Aragonès, com volien, i a mà alçada van decidir convocar vaga. El portaveu de l'ITE Taxi, sindicat majoritari, Tito Alba, Álvarez, demana reformes vía decret llei o presupuestos para limitar la actividad de las VTCs.
Estamos pidiendo, ahora mismo estaban negociando y están negociando los presupuestos, que en la ley de acompañamiento, si es que hay presupuestos, introduzcan un capítulo en la ley del taxi que regule las plataformas y que se las pueda limitar en cantidad de máximo.
Els taxistes demanen que es limiti el màxim de llicències VTCs a 1.800 i, a més, també reclamen que les VTCs compleixin amb la tarifa regulada i no puguin fixar els preus que vulguin.
Una altra vaga. Aquesta tarda el Departament de Salut i el Sindicat Metges de Catalunya reuniran per intentar arribar a un acord per evitar aquesta vaga, precisament en aquest cas de la setmana que ve. La conselleria demana que hi hagi un diàleg sincer, mentre que el sindicat reclama mesures contundents per posar remei a la sobrecàrrega assistencial i un calendari concret per posar-les en marxa. Els metges també lamenten que sigui la primera reunió d'aquestes característiques des que van anunciar la vaga fa ara gairebé 2 mesos. Laia Colomer.
Per part de Salut hi participarà el mateix conseller Manel Balcells i el subdirector del Servei Català de la Salut, Alfredo García, i del sindicat tota la direcció. El Departament defensa que la d'avui és una més de les trobades que hi ha hagut en les últimes setmanes, mentre que Metges de Catalunya insisteix que fins ara només han estat contactes informals, però no una reunió amb voluntat de negociar. De fet, asseguren que Salut no els ha fet arribar cap proposta i per això no confien gaire en arribar a un acord. El sindicat demana d'una vegada per totes intentar posar remei a la sobrecàrrega càrrega de feina i la falta de personal amb mesures concretes i calendaritzades, i Salut insisteix que la voluntat sempre és la de millorar les condicions laborals i salarials dels sanitaris. Recorden que fa poques setmanes, precisament, es va acordar amb la resta de sindicats el nou conveni del Siscat, que engloba la majoria de treballadors dels hospitals. En paral·lel, també s'està negociant el conveni de l'ICS i el departament, diuen, treballa amb un pla per abordar la falta de metges.
Els que ja han anunciat que s'afegiran a la vaga, si s'acaba duent a terme, són els psicòlegs clínics de Catalunya. La CAPIR, la secció territorial de la Societat Espanyola de Psicologia Clínica, denuncia que ells també pateixen les conseqüències de la sobrecàrrega de treball, llistes d'espera i una falta de recursos que s'han exceptuat els últims anys, cosa que afecta directament la qualitat de l'atenció als pacients. Per cert, que la Seguretat Social va deixar d'atendre l'any passat gairebé 4 milions de trucades de persones que intentaven demanar una cita per fer alguna gestió. Reitero, la Seguretat Social va deixar d'atendre l'any passat 4 milions de trucades. Els sindicats ho atribueixen a falta de personal. I no només hi ha trucades que no agafa ningú, també hi ha milers d'expedients pendents de resoldre. Concretament, la Seguretat Social té sense contestar més de 235.000 peticions de l'ingrés mínim vital, un dels ajuts que s'otorga a les famílies més vulnerables. Segons publica el digital On Economia, els sindicats també diuen que la falta de personal està provocant errors administratius que han provocat que més de 20.000 persones hagin estat mesos sense rebre una prestació a la que tenen dret. Diminuts i les 9 del matí. La reina del pop anuncia concert a Barcelona aquest any. Madonna actuarà al Palau Sant Jordi l'1 de novembre en el marc de la seva gira International Celebration, un tour que la portarà per les principals ciutats del món i en què vol celebrar els 40 anys de carrera musical. L'artista ho va anunciar ahir amb un vídeo que es va fer viral i en què participaven artistes com Jack Black, Lil Wayne o Amy Schumer.
I just want to make sure you all know why you're here.
Yes!
In this room, all bets are off.
This is tough.
Amy Schumer.
Oh!
Truth or dare?
Dare, bitch.
El vídeo es veu Madonna i els seus amics jugant a veritat o atreviment, el típic joc en què els participants han de triar entre contestar una pregunta compromesa o fer alguna acció que els proposen. Després de diversos intents, l'humorista Amy Schumer li proposa a Madonna de fer una gira on sonin tots els grans èxits dels seus 40 anys de carrera. I la diva accepta.
I dare you to do a world tour and play your greatest motherfucking hits.
You think people would come to that show?
I'll be there.
Well, I'll be there. Okay, so the answer is fuck yeah.
Yeah. Oh, sí, que sí. La gira començarà a Vancouver el 15 de juliol. Passarà per 35 ciutats, entre les quals hi haurà Chicago, Nova York, Miami, Los Angeles. Europa actuarà en 11 ciutats durant la tardor, que, a més de Barcelona, inclouen Londres, Lisboa i París. Barcelona és l'única ciutat de l'estat per on passarà. Les entrades es posen a la venda demà passat a les 10 del matí als webs de Live Nation i Ticketmaster. Un dia abans, demà, s'obrirà la prevenda. Avui parlem de Madonna, cap a les 11 del matí, amb Guillem Milky Way, en qui repassarem els 40 anys de trajectòria de la reina del pop, una icona mundial que ha generat tendència de tot gràcies a èxits com Vogue, que estàvem escoltant abans, però també aquesta. El girl o aquesta altra. Like a Virgin, que a banda de l'èxit mundial que va suposar, protagonitza un debat brillant a l'inici de la pel·lícula Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. En parlem amb Guillem Milky Way i després l'Arnau Tordera, que ens explicarà el secret de l'èxit d'un d'aquests hits de Madonna. Quin? A les 11 tocades ho sabrem aquí al Món a RAC1. Un moment, amb la Marga Ortuño anem a ballar i de seguida tornem.
A l'hivern també prenc Actimel cada dia per ajudar el meu sistema immunitari. I, és clar, el dono a la meva filla perquè pugui donar-ho tot en allò que més li agrada.
Amb vitamina D, B9, ferro i zinc, Actimel. Cap altre ajudament al teu sistema immunitari. I ara descobreix les 24 ampolles de Pokémon.
Amb quants estímuls ens creuem a diari que ens passen desapercebuts? Es perden darrere nostra, per sempre. Però de sobte, n'hi ha un que dura el temps. I en només 7 segons, res ja no torna a ser igual. Cupra Formentor per 280 euros al mes amb MyRenting. Entrada 7.112 euros. Informa't a cupraofficial.es.
Doncs sí que estan bé les marques d'Aldi.
Esclar, aquí tens qualitat, sempre al millor preu.
Com el rentavaixella concentrat de la nostra marca Esselt a només 1,49. Aprofita i consulta el fullet amb les nostres ofertes a Aldi.es. Així de fàcil, així d'Aldi.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Aprofita els últims dies de Chin Chin de Flelu. Vine i emporta't no tan sols una, sinó dues ulleres més per un euro més. I les terceres per tu o per regalar a qui tu vulguis. Per la Magalí, que ha perdut les ulleres de llegir. Per la Tura, que va trencar la muntura. Només Helena Flelu. Consulta les condicions a l'òptica.
Comença l'any amb premi a la Roca Village. Barbour, Hero París, Coach. Del 16 al 31 de gener inverteix un valor superior a 200 euros a les teves firmes preferides i guanya una de les targetes regal de 500 euros que sortegem cada dia. Uneix-te a la Roca Village Membership a la nostra web per participar i guanyar la teva targeta regal de 500 euros. Consulta les condicions a larocavillage.com.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Chefs amb 6 estrelles Michelin, el millor mestre xocolater del món, el presentador del Cuines de TV3, l'Opau de Pons, premis i molt més. T'esperen a la 60a Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra i les Garrigues.
Tasta els millors olis del món i els productes gourmet. Amb visites, àpats, els Tres Tombs, Doctor Prats.
Del 20 al 22 de gener, vine a les Borges o entra a firaoli.cat.
8 i 46 minuts, continuem els apunts aquí al món a RAC1, plan internacional, ja són 44. Les persones mortes a Dnipro, a Ucraïna, en el pitjor bombardeig contra la població civil des que fa 11 mesos que l'exèrcit de Rússia va iniciar la invasió d'Ucraïna. Dels 44 morts, 5 són nens. A més, hi ha 15 persones que encara no s'ha pogut identificar. A Brasil, mentrestant, la Fiscalia demana presó preventiva contra 39 persones per assaltar la seu del govern, de la presidència i del Suprem. Se'ls acusa d'associació criminal armada, intent violent de subvertir l'estat democràtic, de cop d'estat i de danys a béns públics. Són els primers acusats pels fets del 8 de gener a Brasília. I ho hem sabut fa poca estona, un os polar ha matat dues persones a Alaska. Als Estats Units, l'animal ha entrat en una zona habitada, ha perseguit diversos residents, n'ha atacat dos, una dona i un jove, i els ha mort. Un veí ha batut l'animal amb una escopeta. Una catalana de 115 anys s'ha convertit ja en la persona més gran del món. Es diu Maria Baranyes, actualment viu a la residència Santa Maria d'Altura d'Olot i ha heretat el títol després que hi morís la francesa Lucille Randon, que amb 118 anys era fins ara la persona més vella del planeta. Baranyes va néixer el 4 de març de 1907 a San Francisco, Califòrnia, filla d'una família catalana. Quan tenia 7 anys, els seus pares van tornar a Catalunya, on ella ja té records d'haver passat la Primera Guerra Mundial i més endavant la Segona, i també la Guerra Civil. A més, fa gairebé 3 anys, amb 113, es va convertir en la persona més gran del món de superar el coronavirus, tot i que mesos més tard la va superar amb 117 Lucille Randon, la dona francesa que fins ahir era la més gran del món i que, com dèiem, va morir. Després d'aquesta mort, Baranyes ha heretat automàticament el títol de persona més vella del planeta, segons el recompte que elabora des de fa més de 2 dècades el grup de recerca gerontològica que forma part del rècord Guinness. Gir argumental important en l'anomenat Qatar Gate, la trama de suborns al Parlament Europeu per part del Qatar. El presumpte cervell del cas, l'ex-eurodiputat italià Antonio Panzeri, va arribar ahir la tarda a un acord amb la Fiscalia belga per obtenir una rebaixa de la pena a canvi de col·laborar amb la justícia. Eurocorresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
En un comunicat, la Fiscalia belga va anunciar ahir un acord amb Antonio Panzeri, amb el qual l'ex-eurodiputat s'acull a una normativa de penediment, reconeix els fets i col·laborarà amb la justícia. Panzeri es compromet, per tant, a tirar del fil i a explicar noms de nous implicats que van rebre suborns, països que hi estan al darrere, el modus operandi i l'estructura financera de la trama. A canvi, aconseguiria una important reducció de la seva pena. La premsa belga ja apuntava ahir a que fins i tot podria ser de només un any. Panzeri continua a la presó des del passat 2 de desembre i se li imputen delictes molt greus com corrupció, blanqueig de capitals i pertinença a una organització criminal. Per cert, que avui l'Eurocambra escollirà una nova vicepresidenta en substitució de la socialista Eva Kaili, que també continua detinguda a la presó.
La televisió de Grècia ha ofert unes imatges del funeral de Constantí II que no havíem vist fins ara. Són del final de la cerimònia i s'hi veu com el rei Felip VI s'acosta a saludar el seu pare, el rei emèrit, a qui fa dos petons i una abraçada, i amb qui intercanvien poques paraules. És la primera vegada que pare i fill interactuen públicament des que Joan Carles I va marxar a Abu Dhabi ara fa dos anys i mig. Van arribar i marxar separats del funeral de l'oncle del rei i, per protocol, tampoc van seure de costat durant l'enterrament. Felip VI i Joan Carles I no coincidien en un acte oficial des de l'enterrament d'Elisabet II, de la reina d'Anglaterra, i allà tampoc no se'ls va veure junts públicament. En plana musical, més enllà de la presència l'1 de novembre en un concert al Palau Sant Jordi de Barcelona de Madonna, Noel Gallagher ha anunciat nou disc i en comparteix la primera cançó. Té el to de Oasis, serà el quart disc, de fet, en el Gallagher amb la seva actual formació, que es diuen High Flying Birds. Aquest nou treball es titularà Council's Keys i es publicarà el 2 de juny. La cançó que sentiu obrir avançament es titula Easy Now. Mentrestant, també en plana musical, el Canet Rock ha fet públic el cartell definitiu del festival d'aquest any, s'hi afegeixen Búhos... Joan Dausà. I el finalista del concurs Eufòria, Triquell. Auxili, Pupil·les i Pèl de Gat. Tots se sumen als artistes, altres artistes que ja s'havien confirmat abans, com els Amics de les Arts, Stay Homes i els Catarres. El Canet Rock serà el dissabte 1 de juliol al Pla d'en Sala de Canet de Mar. Marc Simón.
Canet de Mar tornarà a veure sortir el sol amb 12 hores seguides de música en directe en la novena edició del festival. La directora del Canet Rock, Gemma Recuder, ha explicat a RAC1 que ja han venut la meitat de l'aforament.
Hem venut 12.000 entrades, llavors és que la gent ens ha fet una confiança. O sigui, la gent sap que anirà allà i s'ho passarà bé, que passarà més de 12 hores de música i festa, que veurà sortir el sol, que tornarà a casa cansats, agotats, plens de pols per tot arreu i amb una ressaca emocional brutal.
Tot i que encara no han confirmat els horaris, sí que han anunciat que el grup Búhos serà l'encarregat de tancar el festival. A més, per segon any consecutiu, també es farà una edició del Canet Rock a Mallorca. Serà el CUDI el 22 de juliol i n'avançaran el cartell el mes que ve. Encara hi entraràs a la venda pels dos festivals.
Per cert, que aquesta setmana està previst que a Barcelona comencin les obres de restauració de les façanes històriques del Palau de la Música Catalana. Les tasques de neteja i conservació començaran per la façana del carrer Amadeu Vives i després també es restaurarà la de Sant Pere més alt. Les obres s'allargaran entre 5 i 6 mesos i tindran un cost de 380.000 euros, però en cap cas afectaran l'activitat habitual del Palau de la Música. Per cert, que encara parlant d'edificis emblemàtics, de la ciutat, el Conservatori Superior de Música del Liceu, de la ciutat de Barcelona, acull aquest dia les proves preliminars del concurs del Cant Internacional Tenor Vinyes, que aquest any celebra la 60a edició, que concurs repartirà un total de 110.000 euros en premis dividits en diverses categories. Pel que fa a les sèries, HBO està de celebració gràcies a The Last of Us.
If you don't think there's hope for the world, why bother going on?
I és que l'estrena de la sèrie basada en aquest videojoc ha tingut una excel·lent rebuda i s'ha convertit en la segona estrena més gran de la plataforma en més d'una dècada, només pel darrere de House of the Dragon. Segons dades d'HBO, només als Estats Units, 4,7 milions d'espectadors van veure-la el dia de l'estrena. Encara en sèries, Meryl Streep, la gran Meryl Streep, s'uneix al repartiment de la sèrie Solo Asesinatos en el Edificio. tres Oscars apareixerà a la tercera temporada de la comèdia de misteris i assassinats de la cadena Hulu. La sèrie va estar nominada 17 Emmys després de la seva primera temporada. La notícia es va filtrar a través d'una foto de Selena Gomez i un vídeo de Steve Martin on anunciaven l'inici del rodatge. I atenció als fans d'Atac als Titans, perquè ja s'ha anunciat quan s'estrenarà la tercera i última part de la temporada final del famós anime japonès. Serà el 4 de maig al Japó, però atenció, perquè aquesta tercera part es dividirà alhora en dues meitats. La primera és la que s'estrenarà al maig i la segona sortirà durant la resta de l'any. Per altra banda, Campeonex, la seqüela de Campeones, s'estrenarà als cinemes el 18 d'agost. Esta vez solo quiero ganar. Y tornaran a aparèixer els protagonistes de la primera pel·lícula: Sergio Olmos, Jesús Lago, José de Luna i Jesús Vidal, entre d'altres, però també molts personatges nous. Segons el director Javier Fesser, el film tornarà a projectar situacions plenes de tendresa, d'esport, d'humor i molta acció. Campeones es va estrenar el 2018 i va ser un exitàs de taquilla a Espanya. El dia que s'estrena a la plataforma CaixaForum Plus el documental Els tapissos de Joan Miró, del fil al món.
Aquests tapissos de gran format de la col·laboració Miró-Royo...
És la primera de les tres produccions audiovisuals que estrenaran aquest any la Fundació La Caixa i la Fundació Miró per acostar l'obra del famós artista al gran públic. Maria Cusó.
Una de les obsessions de Joan Miró era que la seva obra arribés com a més gent millor. Aquest va ser un dels desitjos de l'artista al final de la seva vida i explica, en part, la seva voluntat de documentar el procés de creació de les seves obres. És precisament aquest esperit d'expansió el que es posa ara en valor amb la nova col·laboració entre la Fundació Miró i CaixaForum Plus. Avui s'estrena un documental que explica les costures del tapís de la Fundació La Caixa, des de la seva creació fins a la seva restauració 50 anys després. Una proposta que, com explica el director de la Fundació Miró, Marco Daniel, acosta la feina del museu als espectadors.
Ens interessa obrir-nos, obrir el que fem als magatzems, als laboratoris, també per assegurar-nos de la complicitat del públic i dels visitants. Jo crec que és molt important. Vivim en un món en el qual tenim la responsabilitat d'estar oberts i transparents al màxim.
Durant aquesta primera meitat de l'any també s'estrenaran la pel·lícula Miró Íntim, dirigit per Meritxell Colell i Jordi Morató, i una sèrie dirigida per Nicola Bruna sobre el trasllat de l'Arxiu Miró.
I a 4 minuts per les 9 en punt del matí, els esports. A banda de l'eliminació de Rafael Nadal de l'Open d'Austràlia, avui hi ha Copa de Futbol i el Sevilla i la Reial Societat ja són els dos primers classificats pels quarts de final. Per una banda, el Sevilla va guanyar 0-1 l'Alavés a Vitòria, mentre que la Reial Societat va eliminar el Mallorca també per 1-0. Avui entra en joc l'Espanyol, que juga al camp de l'Atlètic de Bilbao, a les 8 del vespre, en directe des de 7:45 aquí a RAC1. Qui el vulgui veure el fan per Movistar Liga de Campeones 3. Martin Braithwaite, qui va ser l'artífex de la victòria fa unes setmanes a Sant Mamés, a la Lliga es perdrà el partit per lesió. Abans de l'Espanyol, a les 7, l'Sporting de Gijón rebrà el València i a les 9 dos partits, Llevant Atlètic de Madrid i Betis Osasuna. Recordeu que demà juguen el Barça i també jugarà el Madrid. Més coses, s'han exhaurit en menys de 8 hores totes les entrades pel partit que el Girona i el Barça jugaran a Montilivi d'aquí a dos dissabtes, el 28 de gener a 4:45 de la tarda. És un derbi que ja podrà jugar l'extrem ucraïnès Víctor Sigankov, el primer reforç de Mitchell en aquest mercat d'hivern. En canvi, qui fa les maletes és Ramon Terrats, que marxa cedit al Villarreal. A l'Espanyol tot apunta que el club blanquiblau farà oficial l'arribada del lateral francès Pierre Gabriel avui mateix. I al Barça, el jugador de l'Atlètic de Madrid, Yannick Carrasco, s'ha desmarcat de qualsevol interès de canviar d'equip. Ho ha fet a unes declaracions distribuïdes pel club matalasser. Això sí, el seu entorn ja ha admès a RAC1 que el jugador veuria amb molt bons ulls fitxar pel Barça, i Mateu Alemany el té molt bona consideració. El nom del belga ha aparegut en escena a partir de l'interès de l'Atlètic de Madrid amb Memphis Depay, amb qui ja hauria arribat un acord fins al 2025, segons llegim avui a Mundo Deportivo. I atenció amb això, el Cádiz ha impugnat el polèmic partit de fa dos dies contra l'Elx per aquella pífia insòlita de l'àrbitre del VAR Iglesias Villanueva a 10 minuts pel final del partit, quan es van passar un fora de joc de llibre en l'empat a 1 de l'equip alacantí. Concretament, els gaditans demanen que es torni a jugar el partit des del minut 81, que és quan va empatar l'Elx. Tot a punt de que el recurs no tindrà cap recorregut, però el comitè d'àrbitres ja ha castigat els responsables de l'errada. Per començar, ja ha desconvocat tant Iglesias Villanueva com el castellà Díaz de Mera el seu ajudant l'altre dia pels partits de Copa que els tocava xiular aquesta mateixa setmana. Anglaterra. El Liverpool s'ha classificat per la quarta ronda de la Copa, després d'eliminar el Wolverhampton al desempat, 0-1. I a Itàlia, el Nàpols, el líder de la Lliga, ha quedat eliminat de la Copa abans del Cuè, la Cremonese, que l'ha fet fora els penals, tot plegat en un partit xiulat íntegrament per dones per primer cop a la història de la competició italiana. Parlant de competició femenina, avui arrenca la Supercopa a Mèrida, amb la Reial Societat jugant contra l'Sporting de Huelva a les 7. Demà el Barça jugarà contra el Madrid a la segona semifinal a 2:15. En bàsquet, la penya va guanyar d'un punt al Bursaspor de Turquia. L'Eurocopa es col·loca provisional segon del seu grup, i això el dia en què vam saber que el Barça Sant Feliueng jugarà al Palau Blaugrana el diumenge 19 de febrer contra el València a les 12 del migdia. I per cert, Ràdio Televisió Espanyola s'ha assegurat l'emissió dels Jocs Olímpics fins l'any 2032 a Brisbane. Això vol dir que l'emissió dels Jocs Olímpics serà obert fins al 2032 a Brisbane. Ho ha aconseguit gràcies a la compra de Warner Bros. I de Discovery de tot un paquet audiovisual que va posar a la venda el Comitè Olímpic Internacional i que garanteix l'emissió gratuïta dels Jocs Olímpics per part de la xarxa d'emissores del Servei Públic de la Unió Europea. I al trànsit, anem a comptar cotxes des del RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia, queden dues incidències actives a la xarxa viària. Durant tot el matí ha estat afectada tota la ronda de dalt per un accident a l'alçada de Pedralbes en sentit Llobregat i encara hi ha 10 quilòmetres d'aturades i un carril tallat. També generen 2 quilòmetres més de retencions a la C33 a aquesta hora a Mollet del Vallès en sentit nord.